El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Canviem de registre. El programa de Ciència per Nadal arriba a la seva sisena edició amb la voluntat de seguir donant a conèixer el mètode científic a la societat. La proposta va néixer de la mà de l'Ajuntament, la Fundació Bosch i Cardellach i el Centre de Recursos Pedagògics i té dues vessants. L'acadèmica, destinada a un grup d'estudiants de Sabadell i l'entorn, i la social, amb conferències destinades a la població en general. En aquesta ocasió participen de la iniciativa una vuitantena d'alumnes de l'Institut Ramar II, el Junqueras, el Ribot i Serra i el Pau Vila, que de fet es citen aquest matí a Cal Balsac en un acte que serveix per compartir també la seva feina del treball de síntesi. Ho explica Joan Camps, membre de la Fundació Bosch i Cardellach.
El primer està adreçat als joves i consisteix en una activitat dirigida als estudiants de primer curs de batxillerat dels instituts de Sabadell que es porta a terme durant el primer trimestre de curs. Es subministra material de suport tant al professorat com als estudiants, de manera que sota la supervisió aquest any de la doctora Carme Jordi els ha permès resoldre un repte científic portant a la pràctica la seva metodologia. Aquest exercici els serà, sens dubte, d'utilitat per desenvolupar, si s'escau, el treball de recerca que hauran de preparar. El segon és fer-ho arribar a la ciutadania.
Però, a banda, també podran sentir una científica que els explicarà la feina feta en aquest sentit en el seu camp d'expertesa, que en aquest cas és l'astrofísica. L'encarregada d'oferir aquesta xerrada és Carme Jordi, catedràtica d'Astronomia de la UB i membre del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la Universitat de Barcelona i també de l'Institut de Ciència del Cosmo. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia.
Exactament què és el que els vols traslladar o els vols explicar en aquesta xerrada que faràs a Sabadell en el marc d'aquest Ciència per Nadal als alumnes?
Doncs mira, el que volem és parlar de l'evolució de l'univers. No? Nosaltres sempre estem preocupats o intrigats per el saber d'on venim, com som, on anem. I la idea d'aquestes xerrades del dilluns i del dijous precisament és doncs, traslladar el que coneixem avui en dia de com es va formar l'univers, com ha evolucionat fins a l'estat actual i predir com serà aquest univers en el futur i també discutir una mica quin és el nostre lloc en aquest univers. No? Un univers immens, en el que nosaltres doncs, ocupem un raconet, som un granet de sorra minúscul en aquest univers tan infinit.
Clar, i en aquest sentit entenc que, a més, és un tema no, que els joves no, i a tots plegats ens crida molt l'atenció, ens frapa molt, perquè en tenim segurament molt desconeixement no, i ens sembla un món molt màgic. No, i entenc que aquí també trobar aquest vincle no, amb el públic, no, perquè s'interessin per la temàtica també hi deu ajudar força, oi?
Bé, ajuda força en el sentit de que nosaltres volem respondre preguntes molt fonamentals, no? Aquest d'on venim, cap on anem, són preguntes molt fonamentals per a la naturalesa humana i crec que això és part del que captiva el públic. D'altra banda, és veritat doncs, que parlem d'objectes molt llunyans que observem, d'estrelles que estem observant ara que potser ja són mortes, és a dir, tot plegat, doncs, dona com una aire, no diria màgic, però sí que és un... No és el mateix que estem acostumats a tocar cada dia, no? Quan estem parlant de, oh, estic observant una galàxia que la llum que veig doncs, va sortir fa 5.000 milions d'anys de la galàxia i potser la galàxia aquesta ja no és com és ara, no? No era com és ara. I d'altra banda, per això, té un punt interessant perquè el fet de poder observar objectes que veiem no com són ara, sinó com eren fa 5.000 milions d'anys, és una manera de veure'ns a nosaltres mateixos enrere. Quan mirem lluny, és com si poguéssim mirar una pel·lícula enrere en el temps i veure'ns a nosaltres mateixos com érem enrere en el temps. No? Com érem nosaltres, doncs, aquella galàxia que veiem allà és com érem nosaltres fa 5.000 milions d'anys enrere, per exemple. Llavors, és tot plegat, això de la vida de les estrelles, el com ens hem format, com les estrelles evolucionen, com el Sol morirà, doncs tot plegat són conceptes que als joves i al públic en general doncs, els agrada de conèixer.
Clar, i en aquest sentit, tota la part aquesta d'aquest moment concret en el que estem en l'àmbit de la investigació científica a l'entorn de l'univers, com està evolucionant? Perquè ens movem a grans velocitats, no?, en el sentit de les capacitats tecnològiques i científiques, i no sé ara mateix en què s'està treballant i quins són els principals, diguéssim, dubtes de futur que hem de resoldre des de l'àmbit de l'astrofísica.
Doncs ho dius molt bé, eh? La ciència i el coneixement que tenim del cosmos, de l'univers en general, depèn molt de la instrumentació. Hem avançat moltíssim en cosa d'un segle gràcies a que hem evolucionat molt, molt, molt en la instrumentació. Som capaços ara no només de veure llum, que és la llum òptica, la llum que els nostres ulls capten, sinó que també som capaços de veure amb llum infraroja o en microones o amb ràdio, rajos X, rajos gamma. Això ens fa veure l'univers amb uns ulls diferents, no? Si imaginem-nos que ens fem una radiografia nosaltres, quan ens fan una radiografia, ja no ens veiem a nosaltres mateixos, nosaltres veiem els ossos, no? No veuríem la carcassa que és tota la musculatura, no? Tindríem una imatge totalment diferent de nosaltres si ens mirem amb rajos X o si ens mirem amb els ulls. Doncs això és una mica el que passa amb l'univers. Si nosaltres ens canviem els ulls i mirem amb rajos X o mirem amb microones, veiem objectes, veiem coses que no podem veure amb els ulls. Llavors, això ho hem avançat molt en l'últim segle i, clar, això, el veure coses noves t'obre noves preguntes i noves preguntes porten també a canviar el concepte que tu tens de l'univers. L'univers ha canviat, ara entenem que tenim matèria fosca, que tenim energia fosca, que l'univers s'està expandint. Hem après des de l'any 95, doncs ja hem detectat els primers planetes al voltant d'altres estrelles, hem entès molt més bé com es formen les galàxies, com evolucionen, tenim les missions espacials que ens obren també portes i ens deixen veure doncs, detalls que no veiem abans, i tot plegat doncs, sí que anem responent preguntes, però alhora doncs, també anem obrint de preguntes noves. I, clar, reptes futurs, doncs en podríem posar molts, però i dependrà molt de qui li estiguis fent aquesta pregunta, perquè l'astronomia és tan àmplia que depèn de... Si enfoquem la resposta cap a una línia o cap a una altra línia, tindrem respostes clar. Diferents. Llavors, doncs,
i si li pregunto a vostè...
Per exemple, en les exoplanetes estaríem pensant, jo sempre dic que si trobem senyals de vida o indicis de vida en un altre planeta, doncs això seria realment una cosa important. I per mi, doncs, acabar d'entendre com es formen les galàxies i com es formen les estrelles dins d'aquestes galàxies, per mi això és important. També és important, doncs, entendre la naturalesa de la matèria fosca, la naturalesa de l'energia fosca, els primers instants de l'univers, aquest Big Bang, que tenim indicis, però els primers fraccions de segons doncs, no les acabem d'entendre. Doncs tot plegat conforma aspectes que en les properes dècades suposo que anirem aclarint cada vegada més.
Clar, em parlava de la vida fora del planeta Terra. Segurament aquesta és la part que ens canviaria més el paradigma també mental, no? I ens ajudaria a sentir que no som, com moltes vegades sentim els humans, el malic del món, no? I de l'univers, en aquest cas. Però com de lluny o com de prop estem de poder saber si realment hi ha o no vida fora de la Terra?
Bé, vida com nosaltres l'entenem aquí a la Terra, això serà molt difícil de veure, Però, clar, és que hem de pensar que les estrelles són molt lluny del Sol i els planetes que volten aquestes estrelles, doncs nosaltres els veiem d'una forma indirecta, no? Llavors, nosaltres podem tenir, ja hem trobat indicis de que en alguns d'aquests planetes doncs, hi ha aigua, que hi ha metà, és a dir, molècules i aigua doncs, que per nosaltres, per la nostra vida aquí a la Terra, són indispensables. Clar, però això ho hem trobat en planetes gegants, en planetes petits, tipus Terra, rocosos, doncs això encara no ho hem trobat. És molt difícil de dir quan tindrem un senyal. Jo crec que, no sé, estem avançant a passos de gegant en el sentit de trobar planetes al voltant d'altres estrelles. Ara ja vam començar l'any 95 i ara en coneixem més de 5.000. Hi ha tot de projectes i missions espacials doncs, per detectar-ne més. Per tant, doncs, això, no sé, en 20 o 30 anys, potser en lloc de 5.000 en tindrem 50.000, diguem-ne, de coneguts. I en alguns d'aquests, doncs, pot ser... trobem senyals més clares d'aquestes molècules i d'aquestes i d'aigua o metal líquid, etcètera. És a dir, que sí, pot ser que tinguem senyals. Senyals de vida en el sentit de vida intel·ligent que puguem comunicar-nos, això és quelcom una mica més difícil, no? Ja portem des de dècades, bàsicament, hi ha antenes intentant captar de tots els senyals que rebem si algun d'aquests senyals es podria identificar com vida intel·ligent. És un projecte que es diu SETI, Search for Extraterrestrial Intelligent Life, i en realitat doncs, no se n'ha trobat encara, eh? I portem dècades intentant analitzant senyals extraterrestres i totes són naturals, no hi ha res que sigui artificial. No? Llavors, és difícil fer una predicció, però això no descarta el fet de que... O sigui, que no ho detectem no descarta que no existeixi, simplement potser doncs, és que és massa lluny i no ho arribem a captar, o potser és una civilització que ja s'ha extingit, perquè si mirem la vida de la humanitat en el concepte de la vida de l'univers, doncs clar, no és que siguem un granet de sorra, és que en el temps també som una fracció de segon i per tant, doncs, si no arribem a coexistir amb les altres civilitzacions, doncs tampoc ens podrem comunicar.
Doncs, doctora Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa, per haver-nos plantejat totes aquestes preguntes, que al final és el que fa la ciència. Gràcies i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
I a part de la conferència que oferirà a les 10 del matí d'avui en el marc de l'acte final del projecte amb estudiants i alumnes, dijous hi ha prevista una altra sota el títol L'univers on vivim, com és i com era i com serà, a les 7 de la tarda a l'auditori de la Fundació Bosch i Cardellach.